RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que la cobertura sanitària pública a Catalunya ha empitjorat a l'última dècada no és una sensació, sinó una realitat avalada pels propis estudis i informes del Departament de Salut. Les retallades del aleshores govern d'Artur Mas, 1.500 milions d'euros en sanitat entre 2010 a 2014, en paral·lel, per cert, a l'inici del procés independentista generosament subvencionat per l'administració catalana que pilotava Artur Mas, no s'ha pogut revertir. Segons les dades de la Conselleria de Salut, la mitjana d'espera dels pacients a les urgències hospitalàries de la xarxa pública l'any passat va ser de 62 minuts. És un 60% superior al que havia el 2010, quan Artur Mas va canviar les prioritats de Catalunya perquè ell ho va decidir. Hi ha algun hospital, com és el cas de l'Hospital del Mar, que frega les dues hores. És lògic que el triatge es faci pel nivell de perillositat i de risc per la salut del pacient, però imatges de llits a passadissos a les àrees d'urgències és la norma de qualsevol hospital de Catalunya i no l'excepció. Falten mitjans, falta pressupost, falta inversió. Educació, salut, accés a la vivenda i seguretat marquen l'estat del benestar. La Catalunya enredada amb debats identitaris, potenciats interessadament per partits que tenen la independència com a prioritat electoral, es deteriora amb aquests eixos claus. Informe PISA, temps d'espera hospitalària, augment ara de municipis de zones tensionades pel topall de lloguer per la falta de vivenda pública i la multireincidència delictiva composen una altra realitat diària per al ciutadà. Com ara també s'incorpora la sequera i després de mesos de debat i de polèmica veurem si finalment les piscines de càmpings d'hotels i de càmpings se poden obrir amb la cobertura del refugi climàtic. Bona tarda, sóc Sergi Tor i repassem l'última hora informativa d'aquest dimarts amb la Mar Puerto. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs comencem explicant que una persona ha resultat ferida lleu en un incendi en un pis de Torres de Segre, al Segrià. Els quatre inquilins s'havien autoevacuat i un d'ells ha estat atès pel Servei d'Emergències Mèdiques, que l'ha traslladat a l'Hospital Arnau de Lleida en estat lleu, com dèiem. I expliquem també que els Mossos d'Esquadra escortaran uns 900 aficionats del Paris Saint-Germain des de la plaça Espanya fins a la grada d'animació de l'Estadi Olímpic de Montjuïc amb motiu del partit que els enfronta al Barça. L'objectiu és que hi hagi mínima zona d'interacció entre les aficions rivals per tal de minimitzar riscos. A més, la transcendència del partit, l'aglomeració i el moment complex a escala mundial pel que fa a l'alerta terrorista fan que també s'hagi desplegat un dispositiu de seguretat molt més ampli. I els Mossos d'Esquadra expliquem que han detingut un home que robava a domicilis de gent gran fent-se passar per operaris d'una companyia elèctrica. Les víctimes sempre eren persones d'edat avançada i l'home havia comès quatre fets similars entre els mesos de març i abril a diversos domicilis del districte de Sant Martí. I qui també ha estat detingut pels Mossos és un home de 45 anys per circular sense haver obtingut mai el permís de conduir al Vendrell. Els Mossos van aturar l'arrestat a l'N340 per anar amb el casc sense cordar. I avui acabem explicant que han crescut un 28% els delictes amb violència el darrer any a la Garrotxa, fet que ha provocat que la policia municipal d'Olot hagi decidit crear un grup específic de patrullatge nocturn que estarà en marxa a partir del mes d'agost.
Gràcies, Mar. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. I aquest temps baixa una mica la calor, aquesta calor que ja ha tantejat el terreny de cara a l'estiu. Ha estat, jo crec, que com un avís del que ens espera els pròxims mesos. Avui les temperatures se moderen, estan entre una franja de 18 a 25 graus. Cel serè, un punt de nuvolositat a zones de Girona i Maresme, on ha plogut una mica, 2 litres. Al vespre hi ha possibilitat de ruixats a Barcelona, Girona i també a la Vall d'Aran i vent. De Mistral aquesta tarda a l'Ebre i al Pla de Lleida i Tramuntana al nord de l'Empordà. Anem ja tot seguit al trànsit. Busquem ja tot seguit com s'està circulant aquest migdia per la xarxa viària de Catalunya, Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destaquem problemes les rondes de Barcelona, la ronda de dalt a la B20 i retencions d'Esplugues a Collserola en sentit Besòs per un accident que talla un carril. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. Més a la mateixa ronda de dalt i a Quart a Collserola en sentit Llobregat. A la ronda litoral a la B10 hi ha retencions de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat, és una franca al Port en sentit Besòs i de Guipúscoa a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha estat a motiu de debats i reunions i crítiques a també i preocupació del sector turístic. S'ha parlat molt si hi haurà o no piscines d'estiu amb aquest context de sequera i qui podria i qui no. Queda clar, doncs, que un estiu sense piscines és inimaginable per la calor de la juliol i de l'agost. Per cert, repassem quantes piscines hi ha actualment a Catalunya. Doncs gairebé en números rodons 200.000 piscines, 194.000 descobertes a l'aire lliure i 1.802 climatitzades i cobertes. La xifra equival a 2,45 piscines per cada 100 habitants censats. A Sant Cugat, per exemple, ho lidera amb 4.866 piscines i la localitat amb menys piscines per la seva població és Badia del Vallès, amb 3, una coberta i dues descobertes amb un cens de 13.000 habitants a Badia. Però ens centrem en el gruix de les 200.000 piscines que hi ha actualment a Catalunya. Yolanda Canales, què diu el govern de la Generalitat? Es podran omplir o no?
Es podran omplir piscines, però només aquelles que els ajuntaments considerin refugis climàtics. I aquestes poden ser municipals, però també privades. En aquest darrer cas, s'ha d'arribar a un acord amb l'Ajuntament que les ha d'incloure a un cens i han de tenir el mateix funcionament que les públiques, que les municipals, i que s'obrin, per tant, a la ciutadania. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, especifica aquest concepte.
Que estem parlant majoritàriament d'establiments turístics o de piscines comunitàries que tinguin o estableixin un acord amb l'Ajuntament per ser d'ús públic obert a la ciutadania en les mateixes condicions que funcionen les piscines públiques.
Ara bé, no es podran incloure, per exemple, les piscines particulars, les que tingui una família a casa seva, si no és l'excepció de l'excepció, en paraules de Plaja. Amb tot, el govern s'ha fet un embolic amb la mesura perquè s'ha de tenir en compte preus de les entrades, socorristes o horaris, però per això passa la patata calenta als ajuntaments.
Sí, serà cada ajuntament el que haurà de fixar les tarifes, les condicions, els horaris d'obertura, però perquè ha de ser així, és a dir, el govern ha acompanyat i acompanyarà els ajuntaments en tot moment, però sense interferir en la seva autonomia municipal.
El govern, d'altra banda, i també en relació a la sequera, ha fixat llindars de consum màxim per plaça per als establiments d'allotjament turístic i que són equivalents al consum dels ciutadans. 115 litres per plaça en excepcionalitat, 100 litres en emergència o emergència 1 i 90 en la fase d'emergència 2. També s'introdueix un règim especial per regular les aportacions de recurs hídric que facin al sistema les desalinitzadores portàtils de titularitat privada.
Gràcies, Yolanda. Ha estat claríssim. Patrícia Pleja, cada ajuntament en decidirà. En aquest cas, cada alcalde o alcaldessa i els seus equips de govern tindran llibertat per decidir els horaris, també en aquest cas, quina serà el dia de l'obertura o el dia de tancament. D'altra banda, Yolanda, com dèiem amb el nostre monòleg, un dels temes principals del que significaria per qualsevol govern és el tema de la salut. El Departament de Salut ha xifrat amb una mitjana de 62 minuts el temps d'espera a les unitats d'urgències als hospitals catalans. Un temps que, per cert, es duplica del temps d'espera que havia el 2010, quan Artur Mas va iniciar les retallades en aquesta matèria. Per cert, Yolanda, quins són els hospitals a Catalunya on hi ha més espera?
Crida l'atenció la situació a l'Hospital del Mar, on de mitjana hi ha 114 minuts d'espera a urgències, o l'Hospital Residències en Camil, amb 104. Hi ha altres centres on han aconseguit donar la volta a la situació. És el cas de Bellvitge, que si el 2019 els pacients havien d'esperar fins a 130 minuts, l'any passat ho van fer 55. I costa reduir el temps d'espera, entre altres coses, perquè s'incrementa el nombre de pacients atesos. De mitjana i des del 2010, cada any ha augmentat en un 2,5%, però el personal i els espais no han crescut en la mateixa proporció. Així ho denuncia la presidenta de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències, Mireia Puig, que també considera que hi ha un altre factor que hi contribueix: el perfil del pacient. Ho explica en declaracions a l'agència ACN.
No només incrementa el número de persones que visitem, sinó que el perfil canvia. I el perfil, o dit diferent, el número de pacients de característiques de cronicitat o ancians cada cop és més alt, i és un malalt que l'urgència es comporta diferent. És a dir, tenen unes urgències diferents i necessiten un temps de resolució més alt. Per tant, ocupen més temps l'urgència.
Segons la doctora Puig, que també és la directora del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau, a la relació entre demanda i temps d'espera s'hi ha d'afegir el factor estacionalitat, amb un volum més alt d'activitat i més llits ocupats als hospitals en època hivernal, cosa que també tensiona el servei d'urgències. En aquest sentit, els mesos freds, desembre, gener, febrer i març, són de llarg els que registren l'espera més elevada el 2023.
I de la sequera i de les piscines i dels temps d'espera a urgències hospitalàries passem ara tot seguit a un altre dels temes claus de la societat actual, i és el preu del lloguer disparat. Un augment del 48% a l'última dècada i la dificultat de pagar-te ja no un pis, sinó una habitació a Barcelona, una habitació que pot tenir un cost de 600 euros. Davant d'aquesta situació, dues mesures. El govern central elimina les anomenades Golden Visa, i el govern de la Generalitat apuja a 271 els municipis, com informàvem ahir amb aquest informatiu, on es concentra per ser el 90% de la població a Catalunya amb el topall del preu del lloguer com a zona tensionada. I anem a parts. Què són les Golden Visa? Doncs era la concessió d'un visat a Espanya pels estrangers no residents a la Unió Europea que invertien 500.000 euros en una vivenda. Ara ja no hi haurà visat. A Herrera Incope Catalunya i Andorra hem conegut una mica més què són les Golden Visa i per què s'han retirat en Roc Solà.
Doncs bé, Sergi, existeixen molts motius per a la retirada de la Golden Visa, com per exemple promeses de campanya electoral, pressió de la Comissió Europea, però la causa més important és el poc impacte econòmic que estaven tenint últimament les Golden Visa a Espanya. Així ens ha explicat aquest impacte l'Alejandro Gisbert, professor d'Economia Mundial de la Universitat Abat Oliva.
Des d'un punt de vista econòmic, no podríem dir que hagi estat un èxit, no? Perquè si parlem d'uns 1.000 milions d'euros d'ingressos durant tots aquests anys, vull dir, també serien, com diríem, el xocolata del lloro, no? O els cacauets, no? Vull dir, no seria gran cosa, no? Vull dir, fins i tot era més interessant des del punt de vista reputacional, no? Que no pas a l'impacte econòmic en si.
D'acord. No? Un altre dels motius principals per als quals s'ha eliminat les Golden Visa ha estat per la preocupació vers l'immoble. Molta gent creia que aquesta activitat financera afectava directament el mercat de l'immobiliària, però res més lluny de la realitat. El professor Alejandro Gisbert ho deixa clar de la següent manera.
Si parlem que del 2018 al 2022 hi ha hagut 3.060 persones que s'han beneficiat d'aquest programa, però les compravendes de vivendes realitzades a Espanya eren de 2.755.000 unitats. Clar, que tu diguis o afirmis, o qualsevol digui o afirmi que les Golden Visa està d'alguna forma afectant el mercat immobiliari d'una forma extraordinària per preus o quantitats, no té cap sentit.
En el marc general estem parlant que la Golden Visa a Espanya va generar un total de 1.000 milions d'euros, aproximadament, i no resol ni de lluny els problemes financers del país. I així com a Espanya, ja hi ha hagut altres països com Bulgària i Irlanda que han eliminat també aquesta mesura.
I a l'informatiu migdia és un bon moment per buscar un expert immobiliari. Per això saludem al director d'estudis del portal immobiliari pisos.com, Ferran Font. Ferran, benvingut i bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, la eliminació de les Golden Visa, creus tu que pot millorar l'accés a la vivenda per al ciutadà o que és irrelevant?
Si ho analitzem des del punt de vista numèric i veiem la quantitat de Golden Visas que s'han donat pel que és la compra d'un habitatge, que és aquella inversió immobiliària que supera els més de 600.000 euros, diguéssim que les Golden Visas s'han donat durant un període de més o menys de 10 anys, del 2013 al 2023, no arriben a les 15.000 visats, i això ho hauríem de comparar amb el més de 5.100.000 habitatges que s'han venut, i que, per tant, representen un percentatge molt poc o un percentatge molt petit d'aquestes transaccions. Per tant, diguéssim que, en general, l'impacte que pot tenir des del punt de vista de la reducció de preu o des del punt de vista de l'accessibilitat a l'habitatge és molt, molt relatiu. Diguéssim que és més una mesura que és des del punt de vista de quina concepció o quina perspectiva es té des del punt de vista polític d'accés a l'habitatge que no pas de l'efectivitat que pugui tenir en quant a preus o en quant a immobles disponibles. Ja.
I d'altra banda, Ferrana, també t'he de preguntar doncs, per la mesura estrella d'aquesta setmana. El govern de la Generalitat ha aprovat el topall de preu del lloguer ampliant-ho a 271 municipis, gairebé concentra el 90% de la població. Com veieu els experts aquesta mesura?
De fet, la mesura dels topalls de lloguer sí que és veritat que és una mesura que, sota el nostre punt de vista, el resultat estarà força lluny, o el que ens diu la història és que el resultat està força lluny de l'objectiu pel qual es tiren endavant aquest tipus de mesures. De fet, hi ha històrics a mercats que s'assemblen molt al nostre, que això és el que ha succeït. I aquí ja estem veient com la nova llei de vivienda, o específicament la llei que limita els preus aquí a Catalunya, que és l'única comunitat autònoma que ha sol·licitat que s'apliquin, doncs està tenint una conseqüència molt clara des de fa ja un any o dos anys, que és una reducció molt important de l'oferta d'habitatge de lloguer disponible. Per què? Doncs perquè cada vegada estem veient més propietaris que, veient, diguéssim, aquest marc regulatori que és força inestable o preveient doncs, que això pot seguir canviant, o no se senten massa segurs en aquest mercat, doncs decideixen treure el seu immoble del pis de lloguer i el passen a lloguer temporal o el passen a lloguer vacacional. Això està fent que l'oferta caigui molt i que aquest desequilibri existent entre oferta i demanda faci que cada vegada sigui més difícil accedir al mercat de lloguer i que aquestes mesures de limitació de preus doncs, de moment no estiguin funcionant. I la previsió que tenim nosaltres és que doncs, tinguin poca utilitat aquí en el mercat català.
Per cert, una pregunta molt, molt concreta. No sé si ara me la pots respondre o no, però més o menys. A dia d'avui, si avui vull llogar un pis a Barcelona Ciutat, quant em costaria?
Doncs depèn, òbviament...
No sé, del lloc, però la mitjana.
Hi ha mercats més cars i mercats més barats. Per exemple, si ens anem a l'Eixample, que a nivell barceloní, diguéssim que és el gran mercat de lloguer, que és on es concentra pràcticament la meitat de les operacions de lloguer, difícilment al centre de l'Eixample trobarem un pis per sota de 1.200, 1.300 euros. Aquells pisos que, diguéssim, són susceptibles de desenvolupar doncs, un projecte de vida, de formar una família...
1.200 euros al mes. I una habitació?
Sí, que hi ha... les habitacions... Diguéssim que l'augment de les habitacions també... és conseqüència de l'evolució del mercat de lloguer. O sigui, cada vegada veiem com els joves que s'emancipen, per exemple, fan cada vegada més tard i pràcticament la totalitat d'ells o la gran majoria d'ells ho fan compartint habitatge. També aquí veiem tots aquells que no poden tots aquells que no són joves que s'emancipen, sinó que són persones que busquen un habitatge de lloguer que veuen en compartir habitatge o un pis o llogar una habitació, com la seva única opció habitacional. I, per tant, estem veient com pugen aquestes lloguer d'habitacions. Barcelona, perfectament, les habitacions es troben entre 400 o 500 euros, inclús més a dia d'avui, com a conseqüència, ja deia jo, d'aquest desequilibri entre oferta i demanda, que també s'està començant a produir en el que és el lloguer d'habitacions.
Preus disparats i també a Sabadell, Terrassa, la Corona Metropolitana, el Litoral, a Tarragona, és a dir, preus que també estan disparats. Ferran Font, director d'estudis del portal immobiliari pisos.com, gràcies per estar aquest migdia aquí a l'informatiu de COPE Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda, un plaer.
L'accés a la vivenda, un dels grans problemes que té la societat actual. Recordem que a hores d'ara, en aquest mes d'abril, el govern de la Generalitat ha obert una segona convocatòria en aquest cas, d'ajudes al lloguer. Aquestes ajudes estan adreçades a persones d'edats entre els 36 i els 64 anys i l'import de les ajudes poden oscil·lar entre els 20 als 200 euros mensuals. A banda d'acreditar ser titular d'un contracte de lloguer, els ingressos conjunts no poden superar els 24.000 euros. Recordem que el passat mes de març també va haver una convocatòria d'ajudes de 250 euros al lloguer per a joves de fins a 35 anys. La pàgina web del govern va col·lapsar a les primeres hores de la convocatòria. I marxem ara cap a l'Ajuntament de Barcelona perquè el pla d'actuació municipal presentat per Jaume Collboni, ja saben, un total de 620 mesures, entre els quals hi ha el termini de les obres de la Rambla, 4.000 pisos nous públics o bé la idea de la Renda Barcelona, que és una ajuda directa a les famílies vulnerables per compensar el cost creixent de la vida de la capital catalana i que està prevista per una cobertura de 25.000 beneficiaris, ja té els seus primers vots negatius. Aquest matí, tant Junts per Catalunya com el Partit Popular han confirmat el seu no. Per quines raons, Iker Vegas?
Des del Partit Popular, les principals raons per votar en contra d'aquest pla d'actuació municipal resideixen en que el programa recull les polítiques i les línies de la Colau, a més de no contemplar aspectes com el cobriment de la Ronda del Mig o l'actual situació dels habitatges. Daniel Cirera, portaveu del partit, ha afirmat que per a ells no és un bon programa.
Per nosaltres no és un PAM, és un pamflet electoral presentat en plena precampanya de les eleccions al Parlament de Catalunya. I per tant, nosaltres ja els hi avanço que votarem en contra.
D'altra banda, Junts també ha argumentat el seu vot en contra, defensant que el contingut d'aquest pla d'actuació és hereu del model de gestió de Colau. Tanmateix, el portaveu de Junts, Jordi Martí, ha indicat que una de les raons principals de la negativa ha estat el no haver rebut cap tipus de trucada per part del govern per a dialogar sobre aquest tema.
Un govern que pretén tenir suports per tirar endavant un PAM és, evidentment, haver-ho dialogat i haver-ho negociat amb els grups. En el cas nostre, no hem tingut cap trucada ni cap petició de reunió per parlar dels continguts d'aquest PAM. Per tant, la nostra posició és d'acceptem aquesta manca d'interès del govern i votarem en contra.
Aquest pla d'actuació municipal preveu dur a terme 621 actuacions en 10 àmbits i compta amb 2.800 milions d'inversió.
Per tant, els primers no a la PAM presentada per Jaume Collboni. Sembla que fins al 12 de maig, eleccions del Parlament de Catalunya, serà difícil que pugui assolir, en aquest cas, els suports necessaris. Nosaltres, a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, que anem a la publicitat i després parlem novament d'una nova negativa i veu crítica a la proposta del govern de la Generalitat de l'ampliació de les pistes del Prat durant aquest mes de juliol i agost, a l'ampliació de l'operativitat, considerant en aquest cas que és un pedaç la proposta d'Esquerra Republicana. I després també parlarem en aquest cas de la emancipació volguda, en aquest cas voluntària, de les persones amb síndromes de Down. Publicitat i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Se va con 2-1 Alemania.
Todo a favor.
Final 2-3. Ha ganado el Barça.
Para el Barça y el Atleti. Y este martes seguimos vibrando con la Champions en COPE.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Desde las 8:15 de la tarde, Fútbol Club Barcelona PSG y Borussia Dortmund Atlético de Madrid.
¿Por qué se la regalamos?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club. En una gran selección de nuestros productos cultivamos lo bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos cultivamos lo bueno, tienes el poder de actuar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I no troba suport ni cap adhesió la proposta del govern de la Generalitat de separar l'activitat de les dues pistes de l'aeroport del Prat durant 4 hores al juliol i agost per evitar problemes de congestió i a la vegada arribar a 90 vols a l'hora i incrementar l'activitat de l'aeroport català. Amb el pas dels dies s'ha hagut de reconèixer també per part del govern que hi hauria un augment de soroll per part de les zones de Gavà i Castelldefels. Ja veïns i veïnes van expressar les seves crítiques amb aquest projecte. Ara s'afegeix a les crítiques i a la seva negativa una veu autoritzada del sector. El president de l'Associació de Línies Aèries, Javier Gándara, ha qualificat de pedaç la proposta del govern de la Generalitat.
Yo creo que esta propuesta que se ha hecho adolece de esa falta de visión, porque es solamente un parche para pues los dos meses de verano y unas franjas horarias, y lo que aquí estamos realmente buscando es una solución estructural que dé la capacidad al Prat para que siga creciendo en los próximos años.
Gándara és defensor de la proposta inicial d'Aena d'ampliar mig quilòmetre la tercera pista a que els avions també s'enlairarien 500 metres abans i de seguida virarien cap a l'esquerra i causarien aleshores un menor impacte acústic als veïns i veïnes. El president de l'Associació de Línies Aèries ha presentat avui les previsions per aquesta temporada d'estiu. En el cas de l'aeroport de Barcelona, l'oferta creixerà un 16% fins a gairebé 42 milions de seients amb places d'avions. I avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra estem parlant dels necessaris projectes de vida de les persones amb síndrome de Down. A Espanya hi ha 34.000 persones. Les associacions reclamen afavorir l'emancipació. Les dificultats són comunes. Accés a la vivenda, al mercat laboral, però cada any són més els joves amb Down que troben, en aquest cas, la seva capacitat per iniciar el seu projecte vital. Avui, a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem conegut el cas d'una jove lleidatana a Mar Puerto.
Sí, la Imma Galindo té 38 anys, es va independitzar fa 7 anys i diu que el que més ha canviat és que abans ho feia tot amb la seva mare i que ara, en canvi, està més temps sola.
Poder estar con una persona más tiempo con mi madre y...
Y estás más con tu madre.
Iba con mi madre y ahora pues un poco así, un poco triste.
A més, treballa des de fa 4 anys en un supermercat i s'organitza de la següent manera. Es prepara, diu, el menjar de cada dia un dia abans.
La comida està un dia antes, la comida.
Per tant, una nova vida per la Imma, a la que es va acostumant i adaptant a poc, amb facilitats i també dificultats en el camí.
I a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a la directora general de la Fundació Catalana de Síndrome de Down, Cati Trias. Directora general, benvinguda i molt bona tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
La importància de la emancipació és clara per a un desenvolupament vital, però quins elements d'ajuda són més necessaris per a les persones amb síndrome de Down quan volen emancipar-se?
Nosaltres el que fem des de la Fundació és tot un acompanyament, no? Perquè es tracta d'acompanyar les persones a que puguin, primera, aquelles que han decidit tirar endavant un projecte de vida, diguem, independent, emancipada i fer una vida, doncs, inclosa a la comunitat. Les persones que realment volen optar per una vida independent el que necessiten sobretot és un acompanyament en tot aquest procés amb uns suports determinats depenent de la necessitat de cada persona. Nosaltres ho fem de forma molt individualitzada, no generalitzem els suports per tothom, sinó que depenent de la necessitat donem una o una altra, i és un tema que s'allarga tota la vida, diguem.
Me parla, doncs, d'aquest acompanyament, perquè, clar, jo estava pensant, l'emancipació és vital perquè per llei natural de vida els nostres ascendents, doncs, tenen el cicle vital. Aleshores sí que és molt important tenir aquesta cobertura.
Sí, efectivament, un dels temes que més preocupa als familiars que tenim una persona amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual en general a la família és què passarà, doncs, una mica el dia de demà, el dia que els pares no hi siguin. Tot això és una, realment una gran preocupació i intentem nosaltres ajudar també ajudar les famílies a que, si es poden, diguem, avançar en el temps per anar preveient una mica pues, aquesta separació que arribarà algun dia. De quina manera? Doncs de forma positiva, alentant el jove o la jove a que tiri endavant un projecte de vida independent per ell mateix. Sempre que això sigui possible, sempre que això ho vegi necessari la persona, perquè partim sempre dels desitjos de la persona.
Quan parlem d'emancipació, sempre ens arriba l'accés a la vivenda, ja sigui de lloguer o ja sigui de compra, que és un problema per tots. La pregunta és, des de la ignorància, directora general, si s'agreuja aquest accés a la vivenda amb les persones amb síndrome de Down o estaven en un mateix nivell que la resta de ciutadans?
Home, diríem que ja s'agreuja una mica, sí. Vull dir, ho tenen una miqueta més difícil, tot i que en el nostre servei de vida independent on hi tenim doncs, unes 100 persones vivint en les seves pròpies vivendes, i tenim de tot. Tenim persones que han aprofitat una vivenda que era propietat de la família, tenim persones que han compartit un pis amb unes amistats per ajudar-se a pagar juntes un lloguer i tenim persones que han pogut aconseguir places, diguem, pisos, diguem, cedits per la Generalitat. No? Vull dir que tenim una mica de tot, però és veritat que ells solen anar una mica al darrere de la cua. També perquè ens costa d'imaginar-nos a les persones amb discapacitat intel·lectual o síndrome de Down. Ens costa imaginar-nos-les vivint de forma independent, que no hem d'oblidar que no vol dir viure sols, vol dir respectar el projecte de vida que han decidit tirar endavant aquestes persones. I llavors, són persones, o sigui, el nostre suport consisteix tant en una mica vetllar per la seguretat a dintre del pis, diguem, com perquè aquesta persona també, vull dir, que no s'aïlli, no? Vull dir, treballem també tot el que és el suport per les relacions socials, vull dir, molts d'ells estan treballant, van a la feina, vull dir, una mica sí. els ajudem a organitzar, no?, una mica aquesta seva vida.
Directora general de la Fundació Catalana Síndrome de Down, Cati Trias, gràcies. Cati Trias Trueta, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, eh? Adéu, bona tarda.
I detingut a Barcelona un home que robava a domicili de gent gran a fent-se passar per operari d'una companyia elèctrica, com hem escoltat, doncs, amb l'última hora de Marapuerto a l'inici de l'informatiu. Aquest home va cometre 4 fets similars entre els mesos de març i abril a diversos domicilis del districte de Sant Martí. Més detalls, Iker Vegas.
Les víctimes, totes d'edat avançada, van ser enganyades pel mateix modus operandi. El delinqüent afirmava que hi havia algun problema elèctric i que ell estava allà per solucionar-ho. Aquest individu va dur a terme 4 actes similars entre març i abril en diferents domicilis del districte de Sant Martí. Les investigacions es van iniciar en rebre les denúncies de les persones afectades al mateix districte. Els Mossos van iniciar un dispositiu policial a la zona i l'11 d'abril el van localitzar a les 8:45 hores. El sospitós, un home de 62 anys amb nombrosos antecedents per delictes similars, ha estat detingut per 3 càrrecs de robatori i 2 de violació de domicili. Va ser presentat davant l'autoritat judicial el 13 d'abril.
I Barcelona ja es prepara per la Copa Amèrica, un impacte econòmic de 1.200 milions d'euros i la creació de 19.000 llocs de treball. L'inici de la Copa Amèrica serà el 22 d'agost i la cloenda l'última regata el 20 d'octubre. Però avui s'ha presentat 200 activitats de la anomenada Regata Cultural, Adrià Mascorda.
La regata cultural es presenta com la vessant ciutadana de la Copa Amèrica de Vela, amb un objectiu de donar a conèixer els valors de la ciutat. Jaume Collboni ha recordat que la capital catalana és l'única ciutat del món on s'han celebrat uns Jocs Olímpics, un Mundial de Futbol i ara la Copa Amèrica. Tal com explica l'alcalde de la ciutat, la regata cultural ha aconseguit dissenyar un programa amb més de 200 activitats.
I per això més de 60 entitats, equipaments i institucions esportives, culturals i socials i comercials oferiran un programa de primer nivell d'activitats culturals, artístiques, esportives, gastronòmiques, de ciència i d'oci.
Entre les opcions Hi haurà dos concerts amb dos dels millors directors d'orquestra del moment, Gustavo Dudamel i Ludovic Morlot, per part del Gran Teatre de Liceu, el Palau de la Música i l'Auditori, amb la selecció de les composicions més emblemàtiques del conegut compositor John Williams. Entre els plats forts d'aquesta agenda cultural hi ha també les Habaneres de la Barceloneta, que aquesta vegada estrenen escenari, així com agrupen grups com Crema Catalana, Boira, Ultramar i Portbó, amb la col·laboració de la Coral Mediterrània del Casal de Gent Gran Mediterrània de la Barceloneta. Pel que fa a gastronomia, hi ha activitats com el Tas a la Rambla, que incorporarà una mostra de 12 països presents a la Copa Amèrica. El 10 d'octubre, amb motiu de la gran final, la Fundació Barcelona Capital Nàutica oferirà una cerimònia des de la platja, amb un espectacle visualment impactant, obert i gratuït, per situar la ciutat de nou com a referent mundial.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar d'aportar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
En menys de 10 minuts arriba Esports Cope i avui no li tinc que preguntar a Joan Bellori quina és l'actualitat, perquè per fi torna un gran partit de Champions a la ciutat. Joan Bellori, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Efectivament, tenim avui gran partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, aquests quarts de final tornada de la Lliga de Campions, Barça-PSG, com tothom sap, amb 2-3 favorable al Barça del partit de l'anada. De seguida estem amb l'última hora del Barça amb l'Helena Condis, amb l'última hora del PSG amb el Víctor Navarro. Venen molts seguidors del Paris Saint-Germain, 2.700, 400 d'ells ultras, perillosos, esperem que els tinguin ben controlats. L'Estadi Olímpic de Montjuïc, que s'omplirà amb 50.000 espectadors per presenciar el partit. Atenció també als amants del bàsquet, que avui parlarem al programa amb Roger Grimau, l'entrenador del Barça. Està amb ell l'Albert Díez al Palau Blaugrana. D'aquí a uns minuts parlarem amb ell i estem avui, com cada dia durant tota la setmana, pendents de la jornada al Godó. Parlem de tennis aquesta tarda. A partir de les 4 ha de debutar Rafa Nadal, que debutarà davant de l'italià Cowboy.
Un gran programa, 3 i 5. No marxis gaire lluny, Joan. Fins ara.
Fins ara, Sergi.
I a les 7 de la tarda encendrà la linterna Ricard Álvarez per ampliar els temes que n'han parlat al llarg de la programació de COPE Catalunya i també per aportar de nous i l'actualitat d'aquesta tarda. Ricard, benvingut, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs mira, ampliarem dos temes dels que portem parlant durant tot el dia a COPE Catalunya. El tema de les Golden Visa. Parlarem ara ja de diners, de les inversions. És a dir, això suposarà que aquestes inversions es deixin de fer o si es segueixen fent, marxaran fora d'Espanya, perdrem inversions o no? Això en parlarem a partir de les 7 de la tarda. I també de temes laborals, però amb les persones que tenen síndrome de Down, quines problemàtiques tenen, quins avantatges per les empreses hi ha, en fi, si és igual de difícil entrar al món laboral o no.
Avui dimarts, encén la linterna Ricard Álvarez a les 7 de la tarda aquí a COPE Catalunya, la prèvia ja del partit de Champions. Gràcies, Ricard, fins després.
Gràcies, fins ara.
Arribem ja a Línia COPE a les 3, a repàs informatiu nacional i internacional, a 3 i 5, Esports COPE, en Joan Bellori.